Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, mindfulness durant la pandèmia. Vam començar el mes de març passat potser amb por per les notícies que arribaven de la Xina i llavors ja d'Itàlia, però sense imaginar ni de bon tros què ens passaria a mig mes. El xoc que va representar per tota la societat el fet d'haver-se de tancar a casa va ser com el que descriu un dels nostres convidats d'avui, el coach Luis García Alucha, el llibre que acaba de publicar, Tot d'una, confinats, silenci interior, silenci exterior, no res, mut. Així tinc l'ànima avui, muda, escrivia Luis García Alucha al principi del confinament. Després del primer ensurt, la vida exterior que s'havia aturat es va organitzar a dins de casa. Era necessari, com se sol dir, canviar de xip. Però això no és tan fàcil com sembla. Avui parlem d'una pràctica que va contribuir a millorar la nostra qualitat de dia, els que la vam practicar, i que ara, amb les incerteses, continua sent una eina contra la por i el desconcert. El mindfulness. I no només això, el psiquiatre Javier García Campayo, que ha viscut l'horror d'alguns dels seus col·legues sanitaris durant el dia a dia a algunes UCIs i aporta el seu gra de sorra, diu: el mindfulness augmenta el benestar psicològic i la satisfacció amb la feina, disminueix l'estrès laboral i augmenta la satisfacció dels pacients. Com diu Cristina Cama, una de les nostres convidades d'avui, el mindfulness és ser en el present, fer les coses en consciència o, per exemple, parlar amb una persona i ser-hi amb atenció. Abans del confinament havíem arribat a un punt que no podia ser l'estrès que portàvem i vam viure el primer boom de mindfulness. Avui, a l'ofici de viure, parlem del mindfulness com a eina durant la pandèmia, amb confinament o sense.
Thich Nhat Hanh. Els sentiments van i venen, com els núvols en un cel ventós. La respiració conscient és la meva àncora.
Hola, soy Andrés Martín Asuero, director de Institutos Mindfulness. Quiero explicarte el valor de la conciencia plena para cuidarte mejor durante la pandemia. Por si no lo sabes, mindfulness, conciencia plena, es un tipo de atención especial que se puede entrenar y que cuenta con evidencias científicas como fuente de bienestar en las personas. Los beneficios de la práctica de mindfulness en una situación compleja y con incertidumbre como la que nos está imponiendo el COVID son muy interesantes. Primero, tenemos una mayor autoconciencia que facilita el bienestar, por ejemplo, con ejercicios de atención en la respiración y relajación. Segundo, mindfulness ayuda a desarrollar una mayor atención y concentración en las tareas, evitando la multitarea, lo que reduce los despistes y los errores. Y finalmente, y no menos importante, es la aplicación a las relaciones humanas. Por ejemplo, cuando prestamos atención y escuchamos a las personas, estamos cultivando la empatía y eso nos permite una comunicación más profunda y satisfactoria. El mindfulness ha sido una pequeña revolución en la salud y en los programas de desarrollo personal. Desde el primer estudio que yo publiqué en nuestro país en 2005 sobre el entrenamiento MBSR para reducir el estrés, hemos visto aparecer programas de mindfulness en universidades, escuelas, hospitales. Gracias a ello, muchas personas pueden entrenar una mente sana, feliz y eficaz, con la que afrontar mejor los desafíos del COVID y de la vida en general.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Thank you.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Mindfulness durant la pandèmia, amb l'amiga del programa, Cris Bolívar, psicòloga, filòsofa, coach, creadora del coaching essencial. Benvinguda, Cris.
Hola,
ben retrobada. Ben retrobada després del confinament.
Això mateix.
A l'estudi ens tornem a veure les cares, amb 2.5 metres de distància de seguretat, però
sí.
Molt, molt content.
Exacte.
De retrobar-te. També ens acompanya avui Cristina Cama. Cristina, benvinguda.
Hola.
Psicòloga, directora del màster en Mindfulness i Meditació de la Universitat de Barcelona, que ben aviat comença, no? Em sembla que ja teniu les inscripcions obertes.
Sí, en aquests moments les inscripcions del màster de Mindfulness i Meditació de la Universitat de Barcelona estan obertes, així que qualsevol persona que tingui interès...
Després del confinament hi haurà més o menys interès? Més, no? Pel Mindfulness?
Sí, jo crec que això és una cosa que ha anat pujant, que la gent cada cop més es dona compte dels beneficis d'estar en mindfulness i també de la pràctica de meditació, i crec que en aquest sentit això anirà pujant.
Has escrit un text, Cristina, que llegiré. Entrem en confinament. Les persones de sobte es troben a casa amb temps disponible. Segons la professió, estaven saturadíssims, com els sanitaris, i segons com, no tenien gens de feina. I aquí de sobte hi ha una aturada, i la gent en aquest moment, i fruit del que significa aquella situació, entra en una part interior de recerca. Moltes persones comencen a fer ioga i mindfulness. El boom que ja hi havia en el moment d'estrès augmenta durant el confinament. I ara, Cristina, quina diries que és la situació? En un context de molta incertesa, no només pel que fa a la salut, sinó econòmica també.
Sí, jo penso que... Ara no entraré, no, en el tema econòmic, perquè realment és...
No, però en l'estrès que ens provoquen...
Però això certament... Exacte, o sigui, hem estat en confinament, hem entrat dins d'un lloc que no havíem estat mai, a nivell mundial, a més, amb uns pànics, unes pors, unes incerteses, unes inseguretats, i ens hem trobat amb temps, ens hem trobat amb fills, ens hem trobat amb persones i allunyats també d'altres persones i inclús acomiadant a certs estimats perquè han mort. Aleshores, tot això ens ha fet retrobar-nos amb una part nostra, com a sers espirituals que som, i en aquest sentit, doncs, ens hem trobat de dir, bueno, ara puc beure aigua i puc estar atent a que estic bevent un got d'aigua.
O sigui, que ens hem centrat més, no? Que ens hem pogut centrar més.
Sí, veníem d'un moment de molt d'estrès laboral, les persones que estaven treballant. Jo soc consultora d'empreses i habitualment estic a les empreses treballant, i en aquest sentit notava com la gent no tenia temps ni per si mateix, ni tampoc pels fills, ni tampoc per als seus estimats. És feina, 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 i locura, 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 i de sobte ens passa això.
Llavors, en aquest context... I tenint en compte que ja hi havia hagut un primer boom, com diu la Cristina, de mindfulness abans del confinament, en aquest context, què creus, Cris, que porta el mindfulness?
Sí, jo crec que hi ha dos grans situacions. Les persones que han viscut molt malament el confinament i les persones que l'han viscut esplèndidament, i ha sigut el retorn a la nova situació el que els està provocant més estrès. Perquè no volen, perquè s'han adonat compte de que la vida que portaven no era la que volien. Aleshores, sigui en un cas o l'altre, la gent, la incertesa que dèiem, no? Se li ha disparat la incertesa, i per tant, el tornar al moment present és clau per poder superar aquestes situacions. Per tant, el mindfulness, que abans era com de moda, no? Per certes persones més estressades, no només està sent utilitzat per aquest estrès, sinó també per tenir una vida de més qualitat. Per aquestes persones que han dit, ei, ara que he baixat l'estrès, me'n dono compte que això és més vida i vull seguir mantenint més aquesta presència a la vida. És a dir, sortir del cronos i entrar en un aion, en un temps de l'eternitat, en un present continuus, que òbviament... Tenim el perill, que ja hi era, i ara encara més, de que el mindfulness es converteixi en un matasímptomes, no? La gràcia és donar-se en compte que això és una part de la meditació, que és algo més ampli, no? Per desenvolupar aquest ser amb completitud, no només per treure l'estrès, no? Però, és un pas que ens ajuda a poder prendre més consciència de qui som, què volem, on volem anar, què volem fer a la nostra vida, no? Que és l'oportunitat que ens dona el Covid, repensar tot això.
També en les persones que en aquests moments ho estan passant malament perquè, per exemple, s'han quedat sense feina?
També, clar. Sí, perquè t'ajuda. O sigui, tot el que és mindfulness, meditació, tot el que són pràctiques de trobar-se amb un mateix, ben portades, t'ajuden a poder estar en el present, a dissoldre, no?, les preocupacions i els fantasmes que projectes en el futur davant d'aquesta incertesa, perquè al final la incertesa l'únic que fas és que tu projectes allò que pot passar de dolent en allò que no saps què passarà. Quan tu et centres en el present, això es va dissolvent, els fantasmes es dissolen i pots estar millor amb la situació que tens i ser més creatiu.
Posem un altre exemple més extrem i de seguida continuem escoltant la Cristina Cama. La persona que es troba malament, de salut, sí, que no només tem pel futur, evidentment, sinó que, a més, no té fantasmes, en el sentit que, a part de les projeccions que pugui o no fer o no de cara al futur, sent dolors físics. Li és útil el mindfulness?
Jo diria que és útil per tota aquella situació a on d'entrada el dolor té molt a veure amb la pròpia relaxació física. Més relaxat estàs, més aprens a respirar, etc., menys impactant és el dolor, això una, físicament. Però, a més, el dolor en el ser humà és un dolor carregat de fantasmes, també. Sí? És a dir, tenim molt més dolor perquè en aquest dolor hi projectem com m'anirà, què em passarà, no puc ser responsable, tindré un problema de no sé què, no? Es disparen les ansietats. Tot aquest món d'ansietats que acompanya el dolor, una altra vegada es dissol més quan estàs en el present i estàs tranquil i en pau.
I tu, Cris, has notat més interès per la meditació i el mindfulness després del confinament?
Jo diria que més o menys igual. Però si abans era, com dic, no?, més en situacions de que estic estressat, estic ansiós, ara també és per m'adono compte de que vull mantenir aquest espai de presència. O sigui, diríem que s'ha incorporat una motivació més en el voler mindfulness o meditació.
Diu la Cristina Cama: ara les persones ja poden tornar a la seva feina, a la seva normalitat, però queda el voler continuar amb ioga, mindfulness, etc., perquè això els ha ajudat. I, de fet, el mindfulness, com ens explicava ara la Cris Bolívar, ens ajuda a afrontar qualsevol situació de la vida. Hi ha persones, com comentava abans, que es troben en un ERTO, que no arriben a finals de mes i se n'adonen que potser passen per la situació amb menys estrès del que tindrien gràcies a el mindfulness o la meditació, no? Jo me recordo que ja fa molts anys, quan del mindfulness ni se'n parlava, la Cris Bolívar ens deia a l'Ofici de Viure: bé, doncs planteja't com seria aquesta situació, que seria la mateixa, si estiguessis més tranquil, no?, o més tranquil·la.
Sí.
Ja fa molt de temps, això.
Sí, sí.
O sigui, tu el boom del mindfulness, de fet, hi estàs totalment a favor, no?, perquè ha sigut una finestra que ha obert.
Sí, el que passa és que caldria situar, perquè ara és com quasi que el mindfulness ho abarca tot, i no, el mindfulness és una petita part d'algú que és més gran, que és la meditació, que és el que realment té sentit i és útil, que és aquest desenvolupament del ser, aquesta pau interior, aquesta completitud, aquesta connexió amb un mateix, amb el món, amb pau. El mindfulness només és calma mental, és el primer, un petit pas dintre de la calma mental, el shamatha, i després ja el vipassana. O sigui, hi ha moltes més coses, hi ha molts tipus de meditació. O sigui, la idea no és la tendència que tenim aquí a Occident, no?, sobretot, anar a matar el símptoma. Estoy estresado, me desestreso. O mindfulness o gimnasio, no? No, la idea és poder créixer com a sers humans per afrontar les situacions de la vida amb molta més pau i benestar en general. I mindfulness n'és una part, no ens esviem tampoc.
Tu valores, Cristina Cama, que la Universitat de Barcelona aposti per aquestes tècniques mil·lenàries. Dius, bé, sempre s'han relacionat, o a casa nostra darrerament les hem relacionat amb el budisme, però tu dius, no necessàriament, perquè les nostres àvies ja ens ho deien: compta fins a 10, respira.
Exacte, sí. No és que ara mindfulness estigui de moda, no? I com molt bé diu la Cris Bolívar, realment mindfulness és el primer pas per a algú superior, per sentir-te bé amb tu, per poder estar amb transcendència com a ser espiritual. I és aquí on després entra la segona part, no? Que el màster es diu Màster en Mindfulness i Meditació, la segona part de la meditació. Aleshores, clar, un dels objectius, no, del màster és justament que la gent es professionalitzi, que es formi bé durant 2 anys, que et puguis formar sota el paraigües, no, de la Universitat de Barcelona, que és una de les més prestigioses del món, i puguis formar-te bé per poder fer-ho bé, perquè hi ha persones que potser diuen, bueno, jo he fet un taller de mindfulness o jo he fet un curset de ioga i ja està, vinga, aquí ja me lanzo. No, no, prepara't bé, forma't bé amb aquest màster, que són 1.500 hores, 60 crèdits, i que puguis fer-ho molt bé. Abans estaves parlant del dolor, no? Nosaltres, dins del màster, els nostres alumnes, que ja anem per la 5a edició, fan dos coses, una intervenció, és a dir, dissenyen un programa de mindfulness aplicat a les seves professions, perquè el que potser està treballant a l'hospital, doncs ho aplica a la salut, i el que està treballant, per exemple, tenim la Irene, no?, que l'ha fet sobre dones malaltes de càncer de mama, i per exemple, doncs, un que treballa a presons, doncs, als centres penitenciaris, doncs, amb centres penitenciaris. És a dir, la idea és que cadascú amb el que porta, el bagatge que porta, pugui després aplicar-ho des d'una perspectiva de mindfulness. Aquesta seria una mica la línia. Que no sigui una moda, que no sigui un boom, sinó en realitat mindfulness és, bueno, jo vull viure així, jo vull ser conscient, no? Per mi mindfulness és estar despert davant de la vida, perquè si no és tot tan automàtic, tan rutinari, t'aixeques al matí, fas exactament igual, et dutxes igual, tot exactament igual, i el fet, no, de fer-ho amb consciència, de sentir-te viva, pues clar, és tot un...
Avui la Cristina Cama, si em permet la broma, s'ha dutxat de manera diferent, com ho va fer ahir?
No, intento fer-ho de manera conscient. Intento que cada experiència sigui una experiència de vida, nova. No puc fer sempre, perquè a vegades vas amb tanta pressa que, buah, però ho intento, com a mínim ho intento, i crec que això em fa sentir millor i olorar el sabó, i a més vaig comprant sabons diferents per poder notar més
la... Ah, que bo! Això és molt bona idea.
Sí.
Això està molt bé. Sí, sí, perquè, sí, em prenc nota.
L'olfacte és el sentit que més s'acostuma més ràpid, i aleshores vaig canviant per tenir noves experiències i noves olors. I,
molt bé, molt
i
bé.
Bueno, el cafè sí que me'l prenc amb llet d'avena.
Cris?
Sí, jo volia recollir el que ha dit la Cristina, d'això d'estar despert, no? I que a vegades, en aquest ús així, no?, superficial d'aquestes coses, s'està fent servir per lo contrari, per quedar adormit, per anestesiar-se.
En quin sentit?
En el sentit de que jo em concentro en algo, el que sigui, encara que sigui la respiració, i m'oblido dels problemes. I els problemes desapareixen. I jo ja no els vull veure, i ja no hi són. Hi ha tota una tendència a eliminar el símptoma per jo estar en aquesta pseudopau, però que en realitat no m'és funcional a la vida. La idea no és aquesta. La idea d'estar despert realment vol dir que jo tinc les meves capacitats com a ser humà absolutament activades, conscient, present amb el que està passant, de forma que jo ho pugui abordar d'una manera més creativa. El estar despierto, no? El Buda, el despierto, no és un camí només de mindfulness, és un camí de recorregut de creixement personal que comença, com dèiem, pel mindfulness, però que té a veure amb la meditació, té a veure amb altres vies. Per exemple, en el màster jo dono coaching essencial com aquest procés d'acompanyament cap al ser, no? O és igual, qualsevol altra via que ens porti a aquest desenvolupament. El sesgo que hi ha a vegades és que ho fem servir per anestesiar-se, per tenir calma. Sí? A pesar de lo que sea. I això sí que és un problema, també.
Sí, sí, sí. I abans també, Gaspar, estaves comentant com de vegades, no? Hem escoltat que mindfulness ve del budisme. Aleshores, per això et comentava que no, mindfulness és una qualitat del ser humà, igual que és el respirar. El respirar no és de cap religió. El que passa és que les religions utilitzen això, i evidentment el budisme o també el cristianisme o altres religions utilitzen mindfulness, estar despert, com molt bé deia la Cris Bolívar, estar despert, estar atent. De fet, la traducció és estar con atención plena o atención consciente. El que passa és que de vegades es surt la paraula en anglès i aleshores dius, ostres, esto es muy chulo, yo quiero esto, ¿no? I la gent també es confon, ¿no? Mindfulness és una paraula que no s'ha traduït perquè estratègicament quedava ja en el seu moment de dir, vinga, va, apostem per dir-li mindfulness i no dir-li atenció plena, però que portem practicant tota la vida. Aleshores, les persones que estan doncs, dintre, no? de lo que és el mindfulness i la meditació, no han sortit com a bolets, no és un boom. O sigui, jo feia ioga quan ja tenia 18 anys, vull dir, i abans t'he comentat que sóc consultora d'empreses. Nosaltres a les empreses, fins i tot també aquí a la casa, jo he treballat i li deia...
Aquí a Catalunya Ràdio?
També. Sí, tu no t'he tingut d'alumne, però...
Molt bé.
I en aquest sentit, clar, dèiem gestió del temps. Era un curs gestió del temps. I aquí hi ha la gestió del temps sense traduir-ho, perquè jo no parlava de mindfulness, però sí que parlava anem a respirar, anem a prestar atenció a la respiració, anem a viure en l'aquí i en l'ara. Perquè també a vegades quan es medita, no?, que diem, també una altra cosa, no?, que a vegades ens confonem, dejar la mente en blanco. No. La mente no se puede dejar en blanco. La mente, fins i tot quan estem dormint i quan estem somiant, estem amb la ment activa. El que es vol dir és justament com pots fer estar en el moment present, vol dir que una preocupació del passat o una preocupació del futur no t'estan interferint. Això és el que vol dir, no? Que ets capaç de dir, bueno, ara això no toca i em concentro en el que toca. Que és el que costa.
I una cosa, Cris, tu per exemple ho has aconseguit fer de cara al futur, és a dir, en aquesta incertesa, això, el que dèiem abans, en aquesta època d'incertesa de la pandèmia, no sabem quan acabarà, no sabem si les vacunes seran efectives o no. L'altre dia deia el cardiòleg Valentí Fuster des de Nova York que perquè fossin realment efectives s'hauria de vacunar el 70% de la població per acabar amb la pandèmia. I això és poc probable que passi ara mateix. La incertesa de futur, tu, tota la pràctica de tots aquests anys, no només de mindfulness, sinó també de meditació i de treball d'autoconeixement, t'ha estat útil?
Absolutament, sí. Sí, perquè el gran problema de tot això... així amb quatre paraules, és com sempre l'ego, eh? És a dir, aquesta confusió que tenim davant de la lectura que fem de les coses, com projectem les nostres pors, fantasmes, creences, prejudicis, el que sigui, a la realitat. Clar, quan això ho treballes i ets més savi, és una ment menys confusa, menys enredada, menys projectiva, veus la realitat tal qual és, i tal qual és pues d'entrada no la saps. I quin problema hi ha amb no saber-ho? Ningú. Sí? Ara, quan tu anticipes que perquè no ho saps passaran no sé quines desgràcies, la cosa canvia. Però quan tu ets conscient aquí i ara de que bueno, pues t'has de preparar d'una altra manera, aquestes són les noves eines, bueno, són oportunitats que et dona la vida, que constantment canvia, etc, doncs ja està, vas fent, no? Per això no és només concentració, insisteixo, és algo més enllà. Meditacions, com deia la Cristina, totes les tradicions, però és que inclús Descartes, no? Qualsevol filòsof. Estem parlant de treballar amb aquesta claredat, saviesa interior, de no deixar-nos enredar per una ment confusa o, com diu, no? La ment de Miku, que també és budista, sinó que puguem gestionar millor el nostre gran potencial mental com a sers humans. Això és la clau.
Ha escrit Luis García Lucha a Mi confinado despertar. Què ens ha ensenyat aquest virus? Que la meitat de les feines es poden fer des de casa, que l'altra meitat mereixen un salari molt superior al que tenen, que la natura reneix sense nosaltres i que els humans som absolutament innecessaris. Tot això en un llibre que acaba de publicar Luis García Lucha, és coach per l'Institut Integratiu de Barcelona, format en Mindfulness per la Universitat de Barcelona. A més, ha realitzat els cursos especialitzats en gestió de l'estrès i intel·ligència emocional i acaba de publicar aquest llibre, fruit del confinament, oi, Luis? Benvingut.
Sí, hola.
Gràcies per ser amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic. Bé, com va anar tot plegat, la creació i la gestació d'aquest llibre?
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs va sorgir. Simplement em va agafar el confinament a una casa que tinc a Terres de l'Ebre, que dels meus avis, que està mig abandonada, i em va agafar aquí, que l'està mig arreglant, i em va agafar, doncs, aturat aquí el confinament. Llavors, després d'un xoc inicial amb mi mateix, com suposo que tothom hi érem, ja estàvem, doncs, va començar de forma, jo crec que terapèutica, cada dia escriure, i a partir d'aquí escrivia tots els meus sentiments, el que veia, el que sentia, i a partir d'aquí va sorgir aquest llibre, que al final va ser un llibre, doncs, que és una crònica d'aquest confinament, del meu confinament.
La Cristina Cama precisament em va fer un comentari a la contraportada, oi, Cristina?
Sí.
I diu, el llibre et convida a despertar per viure en plena consciència, en essència és mindfulness en estat pur per assaborir cada moment que et presenti la vida, dius, Cristina.
Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, jo només vaig quedar atrapada a l'inici del llibre fins al final. És un llibre on realment aquest autor ens explica mindfulness des de la seva pròpia experiència i que realment no ens deixem enganyar del que és mindfulness. Mindfulness és viure la vida, és viure el present i és gaudir de cada instant de la vida, del que et porti, perquè de vegades et porta coses més bones i de vegades coses que no ens agraden tant.
Diu Luis García Lucha a mi confinado despertar. El so dels pins quan l'onada s'acosta i mou les seves fulles fines, l'enrenou de la conversa matinal de les aus, cadascuna d'elles en la seva primaveral realitat. És un bany únic, ja no solament pel color inusual de les seves rajoles, sinó per tot el que cada matí em transmet i em regala. Bé, va ser, per tant, una manera gairebé, diria, Luis, de poètica de viure el confinament.
Bueno, no sé si la paraula és poètica, potser sí, clar. Realment va ser, és una manera...
Dic poètica perquè parles també dels cabells que et creixen a les orelles,
sí,
d'aquests,
bueno,
petits
faig...
detalls que de fet formen part d'una altra poesia més gran, que és la poesia de la vida.
Sí, faig una metàfora aquí perquè en un moment determinat, en un capítol del llibre, que justament m'hi trobo atrapat dintre de casa amb una mosca que està començant a fotre's castanyes contra el vidre, llavors... fins i tot obro la porta i li faig sortir i em ric de mi mateix, no? I aquest capítol del llibre parla d'això, no? Llavors em miro davant de riure's un mateix per donar ligereza a la vida. Perdona que de vegades parli en castellà perquè és el llenguatge que utilitza el llibre, però és ligereza, no? Que a la vida. Llavors em miro al mirall, veig com em surten pèls per la barba, em fixo en mi, no? I dic, paseo mi cuerpo, paseo mi alma. Faig la metàfora dels pèls que també surten a l'ànima, no? I aquests pèls poden ser, doncs, tot allò que ens lliga, no? Tot allò que ens fa enfadar, tot allò que ens fa estar irritats de la vida, no? Pot ser l'apego, el desig de satisfacer els nostres desitjos, la ràbia, l'ego, i tots aquests són aquests pèls, aquesta metàfora, no? Perquè ens cuidem des de fora i no cuidem aquest ànima, no? Amb aquests pèls que ens van sortint, no? I després parlo de les tisores, no? Que, per tallar aquests cabells, no?
I com t'ha canviat, ara que hi tenim ja més distància, com t'ha canviat el confinament?
Home, a mi m'ha canviat moltíssim. M'ha fet ser millor persona, m'ha fet descobrir coses que estaven en mi, per exemple, escriure. Això estava amagat, m'ha fet que el món s'aturés, m'ha fet reflexionar amb mi mateix i tot el que em rodeja, m'ha fet conèixer la natura, veure que som insignificants de vegades davant d'aquest món natural. He vist com he tocat la terra, mullada, no mullada, he estat depenent de... El confinament ha sigut dintre d'una casa amb tot tipus de mancances, amb la qual jo era molt més conscient i valoro molt més el que tenia en una vida acomodada. M'ha fet també canviar la vida, perquè jo he decidit, arrel d'aquest confinament, deixar aquesta vida còmoda de la societat que ens porta a un ritme frenètic i tornar a lo més essencial, a lo bàsic, no? I a mi podria dir-te que és un regal per mi el confinament, encara que això pot crear controvèrsia, perquè a mi me l'ha creada en un moment de sofriment, en què la societat està patint, no? Veient la inhumanitat de vegades de com morien els nostres, la gent gran, no? Sense poder-se acomiadar dels seus éssers estimats. I jo dic que era un regal, no? Doncs no és que no desitgin un confinament, perquè aquest confinament ha sigut un confinament obligat, per llei, amb por, amb culpa, però sí que el confinament de retirar-nos cap al nostre interior, aturar el món exterior i mirar-nos cap a nosaltres mateixos per ser conscients d'on som, com som, com vivim, i el llibre parla de tot aquest tipus de preguntes existencialistes, no? Són gairebé 30 capítols, amb què cada un d'ells té un què, no?
És Mi confinado despertar, que ha publicat Luis García Alucha, després d'aquesta experiència del confinament molt, molt particular. Luis, moltes gràcies, una abraçada des de Catalunya Ràdio Barcelona i fins una altra ocasió.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Cris Bolívar. Què els diries a les persones com a coach? Pregunta ara sí. A la coach, no pas a la filòsofa, no pas a la psicòloga, sinó a la coach. Què els diries a les persones que han decidit fer com en Luis, abandonar aquest ritme de vida frenètic, potser abandonar també la ciutat, i que es troben amb les butxaques escurades, que no tenen diners?
Bé, estem amb el cas que dèiem abans, no? De la persona que ha despertat una mica més, no? Degut al confinament, però que a vegades l'economia no acompanya tant, no? O es troba en aquests moments d'impàs, no? Com ara deia també la Cristina, no? Aprofitar per fer una professió nova, però clar, són professions que no és d'un dia per un altre, no? Perquè fas una formació, demà ets un il·luminat o ets un coach o és el que sigui, no? Sinó que necessita aquesta trajectòria. Aleshores, jo escoltant el Lluís, em venia un neologisme que nosaltres vam acunyar, que és amor con H, no? I potser diria això. L'amor amb H significa aquest estat de fluir amb la vida, de desdramatització, quan un està fruit d'estar en contacte amb la pròpia autenticitat, amb el propi sentit, que fa que un s'accepti a si mateix a la vida, es confiï en un mateix a la vida. Aleshores, la proposta és aquesta, confiar. Confiar que podràs amb menys recursos, o sigui, de fet ja ho diuen, no? Quan tens menys recursos, la creativitat s'aguditza, no? Doncs tenim els recursos per tirar endavant de moltes maneres. I el tema està en fluir amb aquesta presència, no? Amb que si avui no surt, potser sortirà demà, o potser sortirà d'una altra manera, o potser arribarà el recurs d'una altra banda, o potser podria acceptar això millor, o potser... Però sempre hi ha recursos. Aleshores, la paraula clau per mi és aquesta confiança, aquesta desdramatització, aquest viure amb alegria, no? No alegria de saltar per les esquines, sinó alegria de gozo, no? De poder apreciar això que em ve en cada moment i que em fa créixer. La resiliència, que també se'n diu, no? Si ens convertim en persones més resilients, la vida ens dona l'oportunitat, diríem, de gaudir-la amb tot allò, com deia la Cristina, de que en principi sembla que no ens agrada, però no ens agrada perquè tenim un judici fet sobre això. Plou o fa sol, les dues coses són meravelloses. Que a mi m'agradi ja és una altra història, no? Aniríem per aquí, no? La proposta de ser més resilient i confiar.
I la Cristina està trobant obertura en l'àmbit de les empreses pel que fa a totes aquestes qüestions?
Bueno, ara és un moment complicat per les empreses perquè moltes empreses estan tancant, però quan aquesta situació vagi veient ja més la llum, és, sens dubte, les empreses estan fent una aposta forta perquè una empresa que vol és anar bé. I si sap que les persones que hi treballen estan bé, estan en equilibri, se senten a gust, atendran millor els seus clients, produiran més i l'empresa anirà millor. Per tant, i tant que les empreses saben que els convé que els treballadors estiguin vivint en l'aquí i en l'ara, gaudint i sent feliços, com més feliç és una persona a la seva feina, millor va l'empresa. Ets feliç tu a la teva feina?
Sí, sí, totalment.
Ja està. Llavors és això. I quan una persona no està feliç i està amb tantes preocupacions i no pot viure, no està a gust, no? I aprendre a viure en l'aquí i en l'ara, aprendre a tenir una actitud mindfulness a la vida, en tot allò que ens envolta, no? I donar un pas més, com deia la Cris, entrar en meditació, entrar en el teu ser, no? En la teva essència espiritual, independentment de la religió o sense religió. Però en aquest sentit, no? de sentar-me, de gaudir del silenci i poder doncs, entrar, no? en aquesta dimensió.
Pel que fa al màster que dirigeixes, Cristina, ja ha previst una conferència inaugural del curs gratuïta el divendres 30 d'octubre a les 7 a la sala d'actes del Palau de les Heures del Campus Montet de la Universitat de Barcelona. Ho dic tot bé? Sí?
Sí, 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 sí. El dia 30 d'octubre tothom qui vulgui esteu convidats a venir a aquesta conferència que el Jorge Zegner ens farà per connectar amb l'aquí i l'ara. També bueno, és una conferència que nosaltres aprofitem per fer l'entrega de diplomes de les tres edicions anteriors que ha hagut el màster i també per presentar la nova edició del màster de Mindfulness i Meditació perquè totes les persones que vulguin el puguin fer.
Màster en Mindfulness i Meditació a la Universitat de Barcelona, divendres 30 d'octubre a les 7 a la sala d'actes del Palau de les Heures del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona. És un acte obert a tothom.
Sí que, sí. Com ara estem en aquest moment d'aforo limitat, que qui vulgui, sobretot que jo, si vols, puc deixar un telèfon o puc deixar una adreça de correu perquè sí que és important per al límit de l'aforament. Que qui vulgui venir, que prèviament ens ho pugui dir.
On?
Pues mira, el telèfon, que crec que és el més fàcil, no sé si la gent pot apuntar, és el 608-900-906. I també, si volen consultar la pàgina web, que està també tota la informació, la pàgina web és una miqueta llarga, no sé si la puc dir.
Endavant.
Sí, és masterremind-v.org. Aquí està tota la informació.
Cris Bolívar, pel que fa a l'obertura que comentàvem ara del món de l'empresa, no només del món de l'empresa, uh-huh. cap a tot el que suposa meditació, mindfulness, què en penses?
Sí, penso que és absolutament necessari. Penso que la majoria no estan oberts, també és veritat, perquè el món en general no ho està, no per res més tampoc. I que jo, per exemple, tinc tot un desenvolupament ara de lo que en diem l'empresa mariposa sàviamente àgil, que té a veure amb la biomimètica i amb aquests processos de metamorfosi, a on parlem de neolideratge i de neoclient. I això ho dic perquè el Covid ha portat algo molt interessant, que és més consciència de la interrelació que tenim i com ens afectem mútuament d'una manera molt potent. Aleshores, el neolíder és algú que està despert, està orientat a la saviesa, al potencial dels altres, al creixement personal i dels altres, amb alineació interna, aquest equilibri interior de ment, cos i emocionalitat, per dir-ho així, conscient de l'impacte que té no només amb els clients, amb els accionistes, amb els col·laboradors, sinó també en tots els seres, al planeta, amb tota aquella activitat que faci l'organització. Crec que això és important, que les organitzacions vagin prenent cada vegada més consciència, perquè l'impacte és molt alt. Tinc una primícia, i és que acabo de ser nomenada sòcia fundadora d'una institució que té sede a Israel, que vetlla o que està orientada a certificar les organitzacions, empreses, creadores de futur, que s'estan preparant ara per un nou futur. Ja en parlarem algun dia, si vols. És a dir, hi ha coses que s'estan movent, hi ha coses que estan passant, però ens queda un llarg camí.
Enhorabona, doncs. Gràcies. Cris, que t'haurem de rebre amb la catifa vermella quan vinguis a la ràdio.
No cal, no cal.
No, també hi haurà el canvi, efectivament, bé, quan els líders,
exacte,
no, canvin, no? És a dir, o quan formin part d'una nova generació que ho porti integrat.
Sí, i sobretot entenent líders, el neolideratge té que veure amb tots som líders, tots influïm, no és només el cap.
Sí, vols afegir alguna cosa, Cristina?
Bueno, sí, que realment, clar, des de la Universitat de Barcelona, el que estem fent amb aquestes investigacions que estan demostrant que realment el mindfulness funciona aplicat al camp de la salut, aplicat al camp de l'escola, de l'empresa, de, mira, doncs un alumne va fer també a museus, creativitat, esport, o sigui, que s'estan demostrant amb metodologies quantitatives, qualitatives, estudi de casos, que realment això funciona. Però és igual, si no, és que un ho pot experimentar en primera persona, no? Quan realment estàs connectat amb un altre, mirant-li als ulls, parlant, escoltant. Clar, la ràdio es tracta d'escoltar. Si ho fas amb atenció, estàs escoltant autènticament. Si no, estàs dormit.
Dóna'ns també alguna pista més. Ara ens queden 5 minuts en aquesta conversa que estem tenint sobre mindfulness durant la pandèmia. Alguna pista més de per on podem començar a practicar aquest mindfulness, a les oients i als oients que encara no hagin començat i que diguin, va, vinga, començaré per canviar, per tenir més varietat de xampús, perquè així tindré més consciència plena durant la dutxa?
Sí, mira, tot gratis, no costa diners i tot ho tenim a dintre, així que no tenim que demanar res a ningú. El primer pas és la respiració, res més. Quan una persona estigui en un moment de nervis, de tensió, ai, que la meva filla que no m'ha trucat, ai, que ara no sé què, no sé quants. No, senta't, col·loca la teva esquena recta i respira. Només una bona inspiració profunda ja et tranquil·litza, et calma i et dona pas a un segon estadi. Amb això ja és mano de santo. I això no ve nou, això ja ho sabem. El que estic dient no és nou, ja ho sabem.
Com ha escrit la Jenny Moja, mi mente sin mi, les presses promouen que els pensaments vagin anticipant el pas següent. Aquesta acceleració acostuma a ser la causa que deixem les coses a mitges per passar a la següent activitat o almenys que no les acabem completament. Si no estiguéssim anticipant, no sortiríem d'una activitat a l'altra amb aquest frenesí. Podríem tancar abans d'obrir, guardar els papers del que hem tingut entre les mans, netejar la cuina després de cuinar.
Sí.
Són aquestes coses com tan pràctiques, igual que la respiració, que potser ens permeten començar de zero amb molta facilitat i també connectar amb les persones que inicialment doncs, poden veure molt llunyana la meditació vipassana, per exemple.
Sí, jo crec que és qüestió de trobar bons mestres, aquí en tenim diversos, no?, a l'ofici, i perquè hi ha molts mals entesos del que és meditar i la gent intenta fer coses que òbviament no li surten perquè ho està fent malament. Però quan tu tens un bon mestre i t'hi poses, però és com tot, eh? O sigui, un dels problemes és que estem enfocats als objectius. Aleshores, com que vols assolir allò i ho vols assolir ja i et condenes perquè no ho fas o perquè no et surt o perquè tal, abandones i estem parlant de camins de vida, estem parlant de ser, estem parlant de presència i un va fent a poc a poc i fa des de l'acceptació, pues un dia em surt millor, un altre pitjor, pues estupendo, però va sumando.
Sobretot que per aclarar que no és que mindfulness no és meditar, que un pot estar vivint una vida plena i no fa falta que estigui vinculat a cap religió ni que es posi a resar, a meditar. Meditar és resar, meditar és orar. I aleshores no fa falta, són dues coses separats. Si bé, quan una persona ja està en una vida plena i realment se sent ser integrat espiritual i connectat amb la llum, amb el sol, amb la natura, amb Déu, amb Alà, amb Buda, doncs llavors dones, o amb la Verge de Lourdes, no? Llavors ja dones un pas més de transcendència, però per separar-ho, no? Perquè es pot viure una vida plena, amb atenció plena, una vida conscient, sense tenir vinculació amb cap religió, també.
Cris?
Sí, aquesta és una excepció, i l'altra és que meditar és això, és aquesta consciència del ser, no? D'estar en presència amb gestió de la nostra ment humana. I, per tant, el camí de filosofia és un camí meditatiu. El camí, és a dir, quan parlem de meditació, realment estem parlant d'aquesta gestió interna. No estem parlant de religions, no estem parlant de res per l'estil, sinó que estem parlant d'aquest creixement interior, amb consciència, d'aquest despertar.
Com ha dit la Míriam Subirana al seu últim llibre, Meditació contemplativa, la renúncia a voler aconseguir alguna cosa és un gran alliberament. Ho dic perquè estic fent referència als objectius dels quals parlava la Cris Bolívar. No podem manipular els processos de l'experiència meditativa, ha escrit la Míriam. Si volem tenir-ho tot controlat i manipulem el procés, aquest procés es deté i s'escapa de les mans allò que es vol retenir. El que pot desprendre's, lliurar-se i deixar-se anar, experimenta la fluïdesa de l'energia vital i de l'amor.
Sí.
És un missatge també com molt a contracorrent.
Hi ha una frase que diu, no? Qui cultiva expectatives recull frustracions.
Clar, i això també m'imagino que ha de ser en un màster, ha de ser a l'hora de dirigir-lo, ha de ser complicat, perquè efectivament la gent deu venir al màster amb objectius.
Sí, bueno, un objectiu per començar és el fet de poder-te treballar tu a tu mateix, i en aquest sentit aquest és important, i després el fet de preparar-te bé per poder ajudar altres persones, que és molt sovint el que la gent busca, no? I per això tenim pues, un equip de 50 professors dintre del màster, pues, de tot, és que clar, és que diria els noms, Francesc Torralba, la Berta Meneses...
El Ricard Rotllan, també hi és.
El Ricard, exacte. La Cris Bolívar, també. Vull dir, clar, pensa que 50, és que ara diria... El Rafael Vizquerra, és que diria tants, i cadascú experta amb lo seu i que estan allà disposats a preparar, a formar, a compartir amb aquestes persones, no?, que vulguin tenir aquesta aventura de 2 anys de formar-se a la Universitat de Barcelona, i que realment, pues, és bueno, una meravella, no?
Doncs Cristina Cama, gràcies, enhorabona per la vostra tasca. Molta sort en aquesta 5a edició del màster i que vagi molt bé aquesta conferència inaugural el dia 30.
Moltes gràcies i us esperem.
Gràcies, Cris Bolívar. Fins
gràcies
aviat.
Gràcies de nou.
A les oients i als oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.